Crec que d'aquí pocs anys tindrem una generació que ja no patirà la mutilació genital femenina.
Li vaig dir, el teu fill m'ha violat. I em va dir, ni se t'acudeixi obrir la boca. Si ho tornes a dir, ja et pots preparar.
Aquesta història no va de mi, sinó de centenars de persones, de centenars d'altres noies que s'enfronten a aquests conflictes.
Però aquí, Florentino i l'empresa Cobra, conjuntament de Correnace i la destrucció. Los cachíes sempre lo vamos a recordar de que és un desgraciado.
I aquí em van dir que si arribava un desnonament em podien arribar a treure el meu nen. I aquí va ser on em van tocar el que jo més estimava i aquí va començar la meva lluita.
Mireu, sovint les històries que conformen la història han estat escrites per ells i per a ells, on ells en són els protagonistes i ens plantegem els conflictes en una sola direcció. Però què passa quan les protagonistes són elles? De fet, per què són la resistència dels drets en zones de conflicte? Què passa quan el conflicte és un aiguabarreig entre allò que es pretén reclamar com a dret amb la lluita constant de ser dona? Aquestes són segurament algunes de les preguntes que es deuria fer Txell Feixas al capdavant de tot el seu equip quan va decidir tirar endavant Dones en Lluita, una producció de 6 capítols de 3CAT amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i produïda per The Media Pro Studio. Per parlar de com ha estat el procés, però sobretot per conèixer qui són l'Anna Rutilia, l'Esual, la Samantha, la Sister Fao, la Teodora, per conèixer la seva història de lluita i empoderament femení, per començar a escriure la història amb nom de dona, saludem a aquesta hora la periodista Txell Feixas. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan, gràcies per convidar-me.
Txell, en quin moment dius hem de fer una sèrie documental explicant el que expliqueu a Dones en Lluita?
Crec que no hi ha un moment concret, sinó que és al llarg de molts anys. Tot això neix, de fet, quan començo a la corresponsalia d'Orient Mitjà, i m'adono que tot allò que he vist doncs és molt diferent del que trobo sobre el terreny. Com m'han explicat les guerres, els desastres naturals, les crisis humanitàries, doncs segurament jo havia seguit més periodistes homes que, com deies tu en aquesta entradeta, parlaven amb protagonistes homes i pensant en una audiència d'homes. I llavors el que més em va impactar de tants anys era com les dones m'explicaven això mateix amb uns prismes i amb un 360 graus que jo no coneixia, no? Allà començo realment a aprofundir en aquest llenguatge que no creu jo, hi ha moltes referents abans, però sí que m'interessa començar a explicar el món amb bones històries, com ens agrada als periodistes, però amb una mirada de dona, no? I aquí neix el Dones Valentes primer, Aliades després, no? Dos llibres, però també acabo dient a mi m'agrada explicar el món així, que me l'expliquin elles, no tant explicar-lo jo, sinó fer d'altaveu aquestes dones que han estat silenciades, i arriba aquesta idea que porta uns anys doncs, formant-se i que finalment s'ha fet realitat. No?
El relat precisament de Dones en Lluita, Txell, és precisament aquest que deia, el de donar visibilitat a la lluita d'unes dones en conflicte que suma la seva lluita personal i col·lectiva només pel fet de ser dones?
Sí, són dones que la majoria de casos, pel fet de ser-ho, ja pateixen una guerra diària, no? Estan en batalla constant pel sol fet de néixer nena, però que en molts casos, doncs això, veuen com en el seu dia a dia es converteixen, s'acaben convertint forçades en activistes involuntàries. Per mi, el gran què d'aquesta sèrie és que parlem de ciutadanes que podríem ser qualsevol de nosaltres, si haguéssim nascut en qualsevol d'aquests països, no? Nenes, joves, dones, mares, àvies, que un dia, sense esperar-s'ho, doncs veuen esclafat algun dels seus drets més bàsics i, lluny de rendir-se, fan una lluita individual primer, evidentment, perquè es troben desorientades amb el que els ha passat, però que només superen gràcies a que fan una lluita col·lectiva. Per tant, aquesta sèrie sí que el que fa és retratar una transformació molt valenta i sovint arriscada, perquè s'hi juguen la vida, de com passen a ser veïnes, com qualsevol de nosaltres, a activistes involuntàries d'una causa que no havien mai pensat que defensarien. No?
Suposo que t'ho has preguntat, Txell, però per què les dones sou les abanderades de les grans causes en èpoques de conflicte?
Crec que és perquè són les que tenim una major capacitat de lideratge, crec, de lideratge col·lectiu, de veritat, perquè tenim en compte els homes, però també les dones, que sempre doncs, som més de la meitat de població i no ens han tingut en compte sovint. No?
Un documental Dones en lluita que ens porta cap a l'Afganistan, Guatemala, el Líban, El Salvador, el Senegal i Catalunya. Per què aquests llocs?
Afganistan, sabíem que jo tenia molt clar que hi volia anar, perquè si hi ha un lloc amb dones en lluita al món és en aquest país, amb aquest apartheid de gènere, genocidi, on més de 20 milions de dones estan engabiades a les seves cases sense poder estudiar, sense poder treballar, sense poder viatjar, sortir al carrer soles. Bé, un infern que, a més, el focus mediàtic no hi està arribant. I, de fet, hi volíem anar, no hi vam acabar anant, però vam saber trobar la manera amb la Zuhal de que fos ella amb el seu mòbil que ens gravés la seva lluita diària en què s'hi juga tant la vida, que ara el tenim aquí mateix en un programa de protecció d'activistes del món, no? Després, un altre lloc que també per mi havíem de fer parada obligada era el Líban, que és el meu país d'acollida durant 6 anys, i on també vaig descobrir un d'aquests problemes, en aquell cas amb Ben Chimer, que era una altra treballadora domèstica, qui vam entrevistar, però em va explotar el cap perquè a sobre del bany mateix de casa meva, del meu lavabo, hi havia un altell on el meu porter de casa deia aquí dormirà la teva criada, Txell, quan vaig instal·lar-me a Beirut, no? I és això que té ser corresponsal que vaig poder anar estirant d'aquest fil de com que en un forat que hi caben 4 maletes m'estan dient amb aquesta normalitat que aquí dormirà la meva gairebé esclava del segle XXI, no? A partir d'aquí sabia que al Líban això tenia una història i vam trobar la Sofi, no? De com passes a ser treballadora domèstica esclava a famílies que tenen com una propietat privada i que t'executen sobre teu tot tipus d'abusos, no? Per tant, Líban havia de passar. Guatemala, defensa de la terra, era un altre dels temes que teníem molt presents i conèixer l'Anna Rutilia i Cal Choc, que va posar contra les cordes el mateix Florentino Pérez, president del Real Madrid, però també empresari que liderava una de les companyies que han devastat part de la seva regió, havia de ser-hi. La Teodora El Salvador, amb el tema de l'avortament, una història que també et frapa, no? Una noia, doncs, que embarassada 9 mesos desitjant la seva nena, pateix una emergència obstètrica i en comptes de despertar-se a l'hospital es desperta emmanillada a unes dependències policials dessagnant-se i amb una sentència de 30 anys per matar la seva pròpia filla, a la que esperava amb tota la il·lusió, no? I, evidentment, Catalunya, perquè no és un dit, si havíem d'anar a buscar dones en lluita pel món, no podíem deixar de passar per casa nostra amb un tema transversal com és l'habitatge, no? Amb la Samantha, enfrontar-se a fons voltors que et fan passar un infern, no?, després d'estafes immobiliàries.
Sent coneixedora com ets d'Orient Mitjà, no sé si t'ha sorprès o no, a mi sí, com a espectador d'aquesta sèrie de dones en lluita. Normalment, quan parlem d'esclavitud, ens situem en altres segles, però al segle XXI n'hi ha, d'esclavitud. A tu això t'ha xocat molt, aquesta realitat, o no?
Sí, em va xocar això quan ho vaig conèixer, però em va xocar molt més que hi hagués, que fos legal i estigués tolerada, no? Legal perquè hi ha un sistema que és el sistema kafala, que permet que tinguin només arribar com una propietat privada la família que et contracta com a treballadora domèstica, no? I no hi ha un contracte on s'estipuli tot el tipus d'abusos que et poden fer, que és des d'abusos psicològics, de fer-te treballar a casa teva i a la dels altres, però també abusos físics, des d'assetjament, violacions, però també tipus d'afectació, doncs, més a casa, que no et donguin menjar gairebé, només les pellofes de verdures i fruites, o que et facin beure l'aigua del vàter on et tanquen si et castiguen 3 dies seguits perquè has fet algú que no els agradava a la família, no? Tot aquest tipus d'abusos no estan en clàusules, però els fan reals perquè donen tot el poder a la família que contracta, no? I per mi el més bestial és que és legal i tolerat. La societat sap que conviuen amb aquesta xacra i no hi fan res, no? I llavors és, per mi és molt frapant això, els nostres dies, que la gent normalitzi una situació tan dramàtica com aquesta, no?
Excepte en el cas de la Zuhal, que em deies, no vam poder anar-hi a in situ, ara en parlarem, també, però excepte en aquella ocasió, hi heu estat a tota la resta de llocs. Per tant, no ha estat un documental, entenc, fàcil de fer ni de gravar. Has plorat fent aquests documentals?
Sí, la veritat és que a diferents moments he plorat, però vaja, això no és el més important, però evidentment estem davant d'un projecte molt, molt ambiciós. Per exemple, per anar al Líban...
Perdona, Txell, però dius, no és el més important, però moltes vegades el periodisme té aquesta cara de sí, jo me'n vull distanciar prou.
No, jo no me'n vull distanciar.
Però això afecta.
Sí.
I això ho fas per alguna cosa, no?
Sí, no, i de base jo no hi crec que amb això m'he de distanciar prou, o el manual del periodisme d'abans, has de ser objectiu, imparcial i fred, jo no el compleixo en cap de, objectiu no ho som, perquè som subjectes, imparcial no ho vull ser perquè acaba sent injusta, he de ser honesta, i freda tampoc. A mi em paguen per apropar-me a les històries i després saber-me'n apartar prou per explicar-les amb el rigor i la humanitat que això demana, no? Però, clar, al Líban, per exemple, vam aterrar el lloc que per mi és casa, també, que caien les bombes d'Israel. Vam aterrar just el dia que l'endemà que explotaven els buscapersones els membres de Hezbollah.
De fet, gairebé no hi aneu, eh?
Gairebé no hi anem. I marxàvem quan assassinaven Nasrallah. Però el debat era, anem a fer aquest documental de la Sophie amb una guerra que pot estar en marxa? Fem aquest pas, perquè per molta gent és, anireu allà a explicar això amb la que està caient? I clar, nosaltres vam pensar que amb la que està caient encara és més justificat que anem, perquè col·lectius com el de la Sophie, de treballadores domèstiques, passen a ser encara el graó més vulnerable, més del que ja ho eren. I això es veu en el documental, com a les treballadores domèstiques del sud del Líban, mentre els cauen les bombes, les famílies que les tenen contractades les deixen tancades a casa perquè vigilin els pisos i les cases entre les bombes, mentre la família agafa el gos, els fills, les maletes i fugen a Beirut o a altres països veïns, deixen a les treballadores domèstiques tancades durant mesos allà perquè vigili la casa, no? Per tant, poder ensenyar això, que si ets dona, que si ets racialitzada, que si ets pobre, acaba sent l'últim esgraó de la cadena, doncs també ens interessava, no? I, per tant, aquí va ser molt complicat i ho vam passar malament perquè seguies gent que estava visquent una guerra i, a part, el seu drama diari, no? I, a part, és un lloc que era casa per tot l'equip que hi anàvem. No va ser fàcil, però no només al Líban. A Guatemala, per exemple, està seguint Anna Rutilich Kalchok amb una pressió a les comunitats on no és benvinguda, que també et fa doncs anar amb molt de compte. Ella està amenaçada i, per exemple, fent una volta amb ella amb un dels paratges on érem, vam rebre un avís, ella el va rebre de vigila perquè els veïns de la comunitat següent saben que estàs per aquí, però renace, però hidroelèctrica que ella intenta aturar, i amb bones intencions no t'esperen. Per tant, canvieu de ruta, i així ho vam fer. O, per exemple, El Salvador, amb la Teodora Vázquez, que després de ser condemnada a 30 anys de presó i passar-ne 10 per un avortament accidental, espontani, ella ha sortit, però ha sortit com a assassina. No li han commutat la pena com a innocent. Ella l'han deixat després de fer un terç de la condemna, de manera que ella fa activisme en un país on hi ha un president que es diu Nayib Bukele, que per poc que tregui el caparró la tornarà a posar a la presó. Per tant, l'havíem de veure fent uns equilibris perillosos per fer la seva resistència i la seva lluita, que la poden tornar a posar entre reixes, no? Per tant, sempre han sigut rodatges una mica al límit, diguéssim, al límit per la seva seguretat i no tant per la nostra, no? Al final no ploràvem tant per nosaltres si ens emocionàvem, sinó per la situació que veiem tant de país com de protagonistes, no?
Anem al cas de la Zual. Ara em deies, a Afganistan no vam poder anar, vam trobar la manera de que ella gravés amb un telèfon mòbil aquell documental, no? Com ho veu fer tot plegat i fins a quin punt veu patir? Perquè suposo que també és una responsabilitat pensar, nosaltres li estem dient que faci això, però, clar, és que s'hi està jugant la vida.
Sí, amb la Zuhal va ser molt intens perquè ens va tocar fer aquella trucada que no hauríem imaginat que havíem de fer. Jo amb ella la connecta fa 3 anys enrere amb altres rodatges que he fet a Afganistan on sí que havíem pogut entrar, per tant confiàvem fins a l'últim moment que els talibans ens deixarien accedir. Aquest cop no va poder ser, i jo amb ella ja li havia explicat que seria la protagonista del capítol d'Afganistan d'aquesta sèrie. I el que més mal fa és generar il·lusions en gent vulnerable que prou feina tenen a tirar endavant el seu dia a dia. O sigui, generar expectatives que després no pots complir amb gent que cada dia és una batalla, és dolorosíssim si després ho has de doncs, desmuntar tot. I aquesta trucada, doncs, jo la vaig fer un punt entristida de Zuhal, no podem venir, em sap molt greu haver-te il·lusionat. No sé com ho podem fer, què tal si, bueno, aquesta idea esbojarrada que des de MediaPro Studio, amb el suport de 3CAT, vam tirar endavant, malgrat era arriscada i tampoc teníem el seu sí, i només dir-li què et semblaria si et gravessis amb el teu mòbil, la cara que se li posa és uau, m'ajudaríeu de seguida? Va dir endavant, i de fet ens va dir, ja estic mirant coses per YouTube i sabré fer un documental. Diu, és que això que feu és molt fàcil. Després vam riure perquè al cap de mesos ens va dir, crec que vaig subestimar la feina de fer un documental perquè ens porta molta feina, però de seguida ella va dir, d'acord, jo podré gravar algunes escenes, les que no les gravarà la meva millor amiga, I el que té de bo, crec, aquest capítol és que ensenya un Kabul i un Afganistan molt real. I et demostra com sense adonar-nos-en a vegades, els equips d'estrangers alterem la realitat, no? Perquè ell amb el seu mòbil cada dia et pot ensenyar els carrers, les dones, els soterranis de les cases on hi ha escoles clandestines amagades, però sense alterar la mirada de cap de les seves companyes perquè no veuen ningú estrany gravant-les, no? Llavors ella corria un risc molt controlat perquè coneixia bé el que estava fent, però en el capítol sí que es veu fins quin punt és perillós fer el que fa cada dia, no?
Una sèrie documental que ha estat possible també gràcies a entitats locals de les zones que heu visitat i a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, no?
Puntals. Tant l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que ha finançat bona part d'aquest projecte, però no només això, Joan, sinó que també ens ha assistit amb la seva expertesa tant aquesta banda com els països que hem visitat, i això és molt important, o sigui, ens ha acompanyat moltíssim, i també les ONGs bàsiques, no? El conjunt d'ONGs que tenim a Catalunya i que són capdals amb la feina que fan, en aquest cas Ponts per la Pau o Alternativa Guatemala, o les PAS i els sindicats d'habitatge a Catalunya, en el cas de la Samantha. Aquesta xarxa, al final el que fan aquests documentals és posar en audiovisual molta de la feina que fa la cooperació pública a Catalunya, no? I crec que mai com ara, amb aquest món canviant, complex, cruel, deshumanitzat, amb el discurs de l'odi rampant, doncs fa falta fer aquest tipus de periodisme, crec. En majúscules, humà, esperançador, en positiu, no des del drama, perquè una mica és el que hem volgut fer, no? Fugir. Les dones no són molt més del que els han fet o del mal que han patit. De fet, elles es neguen a reconèixer-se com a víctimes i ja ni supervivents. Són activistes que no s'ho han vist fins que... Una cosa que m'agrada molt del documental i de les reaccions que hem vist de totes les seves protagonistes és que moltes d'elles s'emocionen moltíssim, totes han vist el seu episodi, evidentment, quan veuen en una pantalla el que són, el que fan cada dia, no? Perquè allà el feminisme és de supervivència, no ho escullen com a ideologia, no? És cada dia fan allò i no són conscients que ho fan fins que ho veuen en un recull de 30 minuts i veuen la seva potència, no? I llavors diuen, uau, jo faig això... Jo actuo així sobre el terreny, aquests fruits són els que estic veient, i és molt emocionant, no?, veure aquesta xarxa.
Jo crec que una de les coses que permet aquest documental, una de les reflexions, n'hi ha tantes, que no les abordarem totes, però una de les reflexions que permet una sèrie de documentals com aquest és precisament la versió contrària, no?, que nosaltres pensem, ostres, això passa allà, com és possible que es permeti? Doncs bé, hi ha gent que no ho està permetent. Que passi allà. I és aquest activisme.
Sí. Hi ha una resistència, malgrat no la veiem, no? També per mi una de les reflexions és que ens poden semblar lluites molt llunyanes, però no ho són. O sigui, a Afganistan passa el que passa perquè en un moment Occident es va retirar quan creia que ja no hi havia d'estar, no? I va deixar que els talibans campessin el seu aire. Doncs aquí hi ha els resultats. O a Guatemala, doncs, aquestes multinacionals que estan, doncs, devastant regions senceres tenen bastant a veure amb nosaltres. N'hi ha d'espanyoles, com es veu en aquest capítol, no? Per tant, són lluites que diu, uf, això també molta gent, això ens cau molt lluny. Aquí també hi ha uns drames. No, és que són drames que estan connectats. Són lluites que estem interconnectats i en som en part responsables, no? Per tant, per mi també és una de les reflexions de que res és prou lluny. Vull dir que no podem mirar cap a una altra banda, no?
Dones de la Lluita són 6 capítols per televisió, també en format digital a 3CAT, 6 podcasts i, a més, material de xarxa. Cada format permet coses que no permet l'altre i, per tant, es complementen?
Sí, de fet, poden ser totalment independents. Els capítols potser és el que la gent va més directa, però jo recomanaria molt els podcasts perquè et permet, amb una veu narrativa, que en aquest cas és la meva, però que hem fet amb Oriol Andrés Gallar i amb tot l'equip doncs de MediaPro Studio i de Catalunya Ràdio, et permet, clar, abraçar molt més la història amb informació que no et pot donar el capítol televisiu, no? Per tant, jo recomanaria que encara que hagis vist els capítols a la plataforma 3CAT, doncs et complementa moltíssim a llegir, a escoltar el podcast de Catalunya Ràdio.
Abans m'ho deies, posant-me algun exemple, em sembla que algú del Líban, però tota aquesta gent que has conegut, ja sigui mentre cobries conflictes a l'Orient Mitjà o ara fent aquests documentals, hi mantens contacte?
Sí, amb la majoria sí. Amb dones valentes no tant, perquè va ser, mentre jo estava a la corresponsalia, la majoria de casos protagonistes que mai vaig pensar que explicarien un llibre, però en el cas del llibre Aliades i també en aquesta sèrie, doncs, especialment ara amb la sèrie, estem molt en contacte perquè la majoria d'elles, i això també és molt bonic, el que volen fer ara que ja han vist el capítol de que són protagonistes, és exhibir-lo a les seves comunitats, no? Com un retorn, també, perquè la comunitat en si s'empoderi i vegi els resultats que té aquesta batalla diària que estan lidiant, no? Per tant, ara mateix la Teodora, el Salvador, em deia però jo puedo poner esto con mis mujeres libres, con mi comunidad aquí en un centro en San Salvador. Doncs perfecte, sí. La Samantha també, des d'aquí a les PAS i els sindicats, em deia, podem utilitzar per sensibilitzar el veïnat de la feina que fem des dels sindicats? Oh, i tant. Vull dir que també estem molt contents que aquest documental serveixi d'eina per moltes d'elles per conscienciar i reclutar gent que les ajudi a la seva causa, no?
Txell, que hi ha moltíssimes reflexions en una sèrie documental com aquesta, però si t'haguessis de quedar amb una, per què esperes que serveixi a la societat catalana veure aquesta sèrie de documentals?
Espero que els serveixi per veure que les lluites tenen sentit si es fan col·lectives, que es pot amb tot, i sobretot que no ens mirem al melic, no? Que passen moltes coses al món de la que som o responsables o que ens hauríem de responsabilitzar o almenys voler informar-nos. Crec que en un moment en què molta gent està, i ho entenc, cansada de drames i de dir jo no vull veure guerres, no vull veure conflictes, no vull veure morts, ferits, però és que hi són, doncs crec que és un punt esperançador i balsàmic veure que hi ha persones que no rendeixen i que continuen, malgrat jugar-se la vida, lluitant pels seus ideals i per uns valors que haurien de ser el de tots, no?
Allò que ens hem acostumat a dir, Txell, i a escoltar també, no? El món és boig. El món és boig, però hi ha esperança.
Totalment. Hi ha esperança i nosaltres podem ser l'esperança. No cal que esperem que siguin els altres.
Suposo que t'ho ha preguntat moltíssima gent, però hi haurà més capítols?
Estem treballant perquè n'hi hagi més. De fet, estem molt contents amb l'acollida que ha tingut la sèrie documental. No era una aposta fàcil i crec que aquí 3CAT doncs, ha apostat fort, s'ho ha cregut. Crec que una televisió pública ha de fer això i en aquest moment les institucions han de aliar-se, no? Institucions fortes, aliades amb objectius com aquest, i en aquest cas doncs, l'Agència Catalana de Cooperació, el Desenvolupament i de Media Pro Studio van fer com... Doncs, van teixir aquesta aliança perquè això fos possible, i crec que la gent doncs, és també la prova de que si poses productes d'aquest tipus a la graella en hores on la gent s'ho pot mirar, doncs volen estar allà i volen saber-ne més, i doncs en principi treballarem perquè hi hagi més dones en lluita, perquè vaja, n'hi ha tantes que faríem moltes i moltes temporades.
De veritat, feu-vos un favor, entreu a 3CAT, mireu aquests 6 capítols de la sèrie Dones en lluita, escolteu aquests podcasts, parleu-ne sobretot a través de la xarxa, que sigui un fet que se'n parli de la lluita d'aquestes dones i de moltíssimes més, com deia la Txell Feixas. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui, que vagi molt bé.
Gràcies per voler-ne parlar també.
Radio Estel.
Taules on tastar les receptes més ben valorades.
Geografies on l'entorn és un primeríssim plat.
Denominacions d'origen que et faran tornar.
Trotamundos, l'espai que va en una sola direcció, el bon gust.
Cada dissabte a les 11 del matí et descobrim tot el que hauries de tastar per no perdre la pista a la bona gastronomia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Els dissabtes a les 11 del matí, a Ràdio Estel. A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Escoltes el magazín del matí a Ràdio Estel.
-35 minuts que passen de les 12. Mireu, avui a la Cambra de Comerç de Reus es lliuren els guardons dels Premis Binari de Vermut. Els Premis Binari són un concurs de vins, vermuts i enoturisme de Catalunya. Doncs bé, avui a la capital del Baix Camp es decideix quin és el millor vermut de tot Catalunya. I és que ens preguntem, quin altre idioma, quina altra societat hauria estat capaç de crear un concepte com el de fer un vermut? Doncs seguint la jornada i tenim el nostre sommelier de confiança, el periodista i director de Badaví, Salvador Cot, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Salvador, com estan en aquesta jornada?
Doncs s'acaba d'acabar ara mateix. Fa 5 minuts que s'acaben de conèixer els guanyadors, els premis, i bé, en aquests moments els guanyadors, els patrocinadors, autoritats, doncs una mica, i dels, un grup d'aficionats al vermut, doncs està tot aquí a la llotja de la Cambra de Comerç de Reus, doncs amb un vermut a la mà.
Que bé.
Jo també.
Que bé. Celebrant-ho tot plegat, fi de festa.
Sí, sí. I tinc un vermut a la mà del que ha guanyat.
Ah, perfecte. Quin és el que ha guanyat? Digue'ns-ho això. Va, premis i guanyadors.
Ha guanyat, el guanyador absolut és el vermut Miró Gran Reserva, que us el recomano moltíssim. És una empresa d'aquí de Reus.
Sí, el Miró és un clàssic ja,
De les empreses clàssiques, sí. Aquest és el seu vermut d'alta gamma i ha estat per un jurat de tastadors que s'han tastat 3 ampolles a cegues i amb un procés llarg. Doncs al final ha resultat que ha tingut la puntuació més alta, no? Que és el vermut Miró Gran Reserva. Després, en categoria de blancs, ha guanyat el vermut Cori, que també és de Cori Blanc, que sí. És d'aquí del Museu del Vermut de Reus. I en vermuts negres ha guanyat l'Olave, que també és de per aquí, la Catalunya Meridional.
Deixa'm preguntar-te què destacaries, però, Salvador, de l'edició d'enguany.
Jo crec que hi ha dues tendències molt importants. Una, que els grans dins d'aquest aquest creixement dels vermuts catalans hi ha un indicador claríssim, que és que cada cop més els cellers catalans fan servir els botànics. El vermut, ja sabeu que és vi amb herbes, en el fons.
Sí.
Doncs fan servir els botànics més del seu territori, no? del seu context immediat. I això fa que els vermuts catalans es vagin diversificant cada cop més i es vagin acostant cada cop tastem més amb un vermut català al lloc on es fa. Mm. Això per un cantó. I per l'altre, l'explosió de les vermuteries. I cada cop hi ha més locals que es dediquen intensivament a difondre i a tenir cartes àmplies de vermuts de tot tipus, però sobretot catalans.
Ara ho dèiem, Salvador, que el concepte dels premis és aquest, eh? Quin altre idioma, quina altra societat hauria estat capaç de crear un concepte com el de fer un vermut? Quina relació té Catalunya amb el vermut? És a dir, el vermut, tal com l'entenem, no es fa enlloc més, no?
El vermut el primer lloc es va inventar, diguéssim, el primer lloc on es va comercialitzar, elaborar, és Turí, el segon lloc del món és Reus. I sí, sí, és així. I aquí es va adaptar molt bé això que diem de fer el vermut en català. Es va adaptar molt bé a l'espai social que hi ha els diumenges entre la sortida de missa, això estem parlant de mitjans del 19, finals del 19, entre l'espai social de sortida de missa i el dinar. Aquest espai en un lloc com Catalunya, que doncs, fa bon temps, i convida doncs, bueno, a seure's i fer la xerrada amb la família i amb els amics, va acabar institucionalitzant aquest vermut social, asseguts, i associant-lo amb els productes que nosaltres tenim més a prop, que són fruits secs, que són anxoves, que són les patates a hores d'ara, són aquests, aquests productes, una mica olives, que són aquests productes de la terra.
Salvador, per deixar-te tastar aquesta copa de vermut que tens a la mà, deixa'm acabar, però sí que et demano una cosa. No sé si podries mirar de portar algú del celler guanyador a l'estudi i parlem de vermuts la setmana vinent aquí a la ràdio.
Doncs això està fet.
Sí, eh?
Bueno, ara mateix hi vaig, estaré encantat, segur.
Salvador Cot, periodista, sommelier i director de Badaví, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada ben gran.
A vosaltres.
I nosaltres que remem com cada dimecres a aquesta hora el nostre analista de guàrdia, Àngel Miret. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Aviam, m'he demanat el guió de la secció, però la Mercè ja m'ha avisat que aquest és un cas particular. Tu envies 3 o 4 titulars per WhatsApp i nosaltres ens trenquem el cap per tal d'endevinar de què parlaràs.
En algun cas no cal trencar-se massa el cap, eh? Val. En algun sí, però en un altre no. El primer d'avui, per exemple, és bastant senzill.
El primer d'avui és... sí. El primer d'avui dir les persones sense sostre.
Sí, sí, sí. No, és que jo crec que en una societat com la nostra, a mi, personalment, no sé com ho veieu vosaltres, em resulta escandalós que encara hi hagi persones dormint al carrer. O sigui, els que sou de Barcelona, però també de Girona, Tarragona, de Reus, etc. Si us passegeu al vespre, veureu un munt de gent encara que està als racons, a les portalades, en els accessos als bancs, embolicats amb una manta, dormint, tapats, amb cartró...
Els invisibles, eh? I normalment sembla... ni els mirem.
Els fantasmes. O sigui, són fantasmes, passem de llarg, no és fàcil interaccionar amb ells si no ets un professional, i a mi em resulta xocant. Algunes dades parlen, diuen, tot i que un dels primers temes a constatar és que no hi ha encara un nombre exacte, no el coneixem, però algunes dades que he revisat justament per avui, ens parlen d'unes 24.000 persones. 24.000 persones són moltes persones, posem-les una al costat de l'altra. Vides trencades. En algun moment hi va haver alguna corrent ideològica que deia que no, que això era un tema d'estructura socioeconòmica. Jo, la veritat, que amb la meva experiència, que durant uns anys ha estat relativament important en aquest àmbit, em vaig donar compte de que moltes d'aquestes persones, moltes, insisteixo que això és un debat obert entre especialistes, són persones amb problemes de salut mental i addiccions. Hi ha qui diu que no, que diu que majoritàriament són problemes de tipus socioeconòmic. Aleshores, la bona notícia és que finalment el Parlament... una bona notícia relativa, perquè aquest tema fa 5 anys que s'arrossega. Va decaure la darrera legislativa quan es va dissoldre el govern, i ara, novament, aquests darrers dies, la majoria de grups parlamentaris han registrat la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo. En fi, erradicar-lo no es podrà erradicar mai, perquè també és veritat que, encara que sigui un nombre petit, hi ha algunes persones que han fet d'aquesta vida el seu sistema d'articular la relació amb el món, no? Han estat impulsades per 5 entitats socials que coneixem molt bé, moltes d'elles vinculades a l'Església. Els enumero a tot seguit: Arrels Fundació, la Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya i així Centre d'Acollida. I el professor, diguem, que ha articulat el marc jurídic és el professor Antoni Millán i Massana, catedràtic honorari a hores d'ara de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma. Han estat treballant durant molts anys. Insisteixo que aquest és un tema que tothom hi està molt a favor, però que jo crec que trobo inconcebible que en la nostra societat aquest tema no s'hagi resolt. Que seguim trobant problemes que es podrien resoldre, no tots, però alguns o forces d'ells amb certa facilitat, i que seguim així mirant-nos des de fora, des del govern, amb una sèrie de despeses que, francament, moltes d'elles es podrien discutir. Què proposa aquesta llei? Proposa unes quantes coses. Per exemple, un tema que ja fa molts anys que se'n parla, però que no acaba d'arrencar, que és el sistema, una metodologia de treball amb aquestes persones, que és el housing first, o sigui... Abans es considerava que primer hi havia l'atenció a la persona, des del punt de vista psiquiàtric, des del punt de vista mèdic, etc., i social, naturalment, i després, a poc, s'assolia l'habitatge. L'estructura de pensament d'aquesta metodologia, que és absolutament reixida arreu on s'ha pogut practicar, és primer l'habitatge, és a dir, primer en aquestes persones, habitatge. I a partir d'aquest habitatge, i per tant d'una certa normalitat habitacional, i en un entorn molt similar al que podria ser la família, a partir d'aquí recuperar-les. Què més proposa aquesta normativa? Moltes coses, però, per exemple, a part d'aquest espai residencial digne, la recorda l'obligació que tenen d'empadronar a tots els municipis. Ja sabeu que això últimament no passa. Per què serveix empadronar? Doncs, fixa-t'hi bé...
De fet, es va treure fa no gaire, això, eh?
Sí.
Va crear bastant rebombori, tot.
Sí, però ja hi havia una jurisprudència assentada de fa molts anys de jutges que ja deien que qualsevol persona tenia dret a l'empadronament, fins i tot encara que fos en un parc, en un banc d'un parc del carrer. Uh-huh. Aleshores, de totes maneres, hi ha ajuntaments de tot color, vull insistir en això, de tot color, que posen molts problemes amb aquest empadronament. L'empadronament és important perquè dona accés als serveis socials, a l'assistència sanitària, dona peu també a la possible renda garantida de ciutadania, etc. Què més proposava? Doncs aquests equips de carrer interdisciplinaris, com deia abans, on pugui haver-hi un pack de serveis, diguem-ne, complert per aquestes persones. Què més? També que existeixin centres de baixa exigència. Un dels problemes de les persones que viuen al carrer és que no volen anar a centres, diguem-ne, molt articulats i molt formalitzats, perquè, per exemple, no se'ls hi permet portar animals o no se'ls deixa fumar. I aleshores, doncs, es demana que hi hagi un nucli de centres de baixa exigència, això vol dir sense aquest requisit tan rígid, que en els primers instants els permetin, si més no, dormir sota sostre i després, en qualsevol cas, ja fer tot aquest procés llarg, penós i dur de reparació vital, podríem dir-li així. Després, també, en aquest projecte de llei es prohibeix explícitament que les ordenances tipifiquin com a infracció administrativa la pràctica de la mendicitat. És que això ja és una broma. O sigui, gent que no tenen un rossegó de pa i que resulta que va a la Guàrdia Urbana i els multa. Això ja es veu que és una bestiesa. També la protecció de les dades de caràcter personal, el dret a ocupar l'espai públic, com qualsevol altre ciutadà, la perspectiva de gènere, etc. És una llei que jo crec sincerament que no comporta una grandíssima despesa i que, en canvi, té un retorn social altíssim i, sobretot, un retorn humanitari en una societat que es pretén democràtica i digna com ho és la nostra. La síndica de Greuges ha denunciat reiteradament, no fa massa, ja ha estat notícia, doncs, desallotjaments que s'han produït, doncs, al mateix aeroport, on viuen centenars de persones.
Mira, deixa'm preguntar-te directament pel cas de l'aeroport, perquè jo veia ahir, abans d'ahir, la notícia, el Tele Notícies Vespre, i em frapava molt la manca de voluntat política. Ho dic perquè després surten lleis com aquestes que estan molt bé...
No, la llei està tot just presentada,
clar,
no està aprovada.
Clar, però la cosa és que s'impliquin les administracions també per fer-hi alguna cosa. Hi ha notícia que hi ha vora 200 persones o 200 i escaig pràcticament vivint a l'aeroport del Prat. Són persones sense llar. L'Ajuntament de Barcelona què hi diu? Que no hi pertany a la seva zona i, per tant, no pot fer res. L'Ajuntament del Prat què hi diu? Que no disposa de suficients efectius i, per tant, no hi pot fer res. Bueno, i aquelles senyores, aquells senyors i aquelles senyores queden allà desemparats, també, saps?
T'he de dir que això és un problema administratiu greu que abans estava resolt. Quan un servidor era gerent, entre altres àmbits, de l'Ajuntament de Barcelona, l'àmbit de serveis socials, aquest tema el teníem resolt a través d'un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament del Prat. I amb aquest conveni feia que també els equips molt més potents que té la ciutat de Barcelona assistissin a l'aeroport. Això fa un parell d'anys, desconec el motiu per què es va trencar. No sé, desconec el motiu, no sé si ha estat un problema burocràtic, però, en fi, sigui el que sigui, el tema tenia un... No vol dir que fos una solució màgica, però tenia una estructura de solució que a hores d'ara s'ha trencat. I, per tant, jo crec que aquí, Generalitat, Ajuntament del Prat i Ajuntament de Barcelona han de posar-hi remei, o mirar de posar-hi remei, si més no.
El que
no
pot ser...
Si més no, el que no pot ser és que arribin aquests festivals que a Barcelona ens agraden tant, de gent amb diners que ven aquí, i que resulta que aleshores la Guàrdia Urbana rebi instruccions de fer fora en aquestes persones, no sigui cas que facin mal d'ulls en els estrangers que arriben a la ciutat. Per tant, insisteixo, un d'aquests temes que, és clar, com que aquesta gent no té veu ni vot, no, suposo que la major part d'ells no voten, no tenen cap capacitat de manifestar-se ni d'influència en els àmbits ni econòmic, ni polítics, ni socials, doncs van quedar arraconats. Aquesta és una de les missions que l'Església, que s'ha vist clarament amb qui són aquestes entitats, la major part d'elles vinculades a l'Església, han de mirar de posar-hi remei.
Anem al segon titular?
Som-hi.
El segon titular diu Visca Europa, el poema de John McRae.
Doncs sí, mira, perquè m'he tornat un patriota de la Unió Europea. I jo crec que molts de nosaltres ens hi hauríem d'anar trobant. A Europa hem trobat, després d'haver vist les barrabassades que estan passant als Estats Units, a la Xina, al dèspota Putin i tota aquesta tropa de gent...
Més després d'aquest aquest missatge de WhatsApp on s'hi va colar un periodista.
Ah, sí, no? Però això és la menuda, sí, del que està passant als Estats Units, que jo segueixo amb força atenció, i de la quantitat de problemes que s'estan generant al si de la societat nord-americana. No solament els immigrants que hi havia allà, sinó que a molts espais, ahir estava mirant, per exemple, notícies de Nebraska, on estan quedant els camps per recollir i la ramaderia per cuidar, perquè han marxat tots, han fugit. I ara els blancs, diguem-ne, els blancs protestants, nord-americans de generacions estan queixosos. Resulta que el 60% d'ells d'aquest mateix estat van votar a Trump. Esclar, una mica la resposta és això és el que volíeu, doncs aquí ho teniu, no? I ara es queixen de que s'arruïnaran, que no sé què. Diu que han portat algunes persones que no són emigrants a treballar i que, esclar, ni aguanten físicament, volen més salaris, etc. No, jo em referia que Europa és un dels espais, no l'únic, però pràcticament l'únic, on tenim encara societats obertes, drets humans, mans laborals, es treballa en tots els defectes que es vulgui, però les causes de les minories, la sensibilitat medioambiental, el feminisme, la tolerància envers els estrangers, les obligacions de l'estat de dret, etc. Hi ha llibertat de premsa, i després de que durant una bona part de la història de la humanitat, i concretament en aquest cas d'Europa, les baralles territorials hagin estat objectes dels inicis de la Primera i la Segona Guerra Mundial, amb l'excepció del que va passar fa uns anys, i que vam tornar als drames de Sarajevo i de tots els conflictes que generen en aquesta zona, doncs jo crec que ens hem adormit una mica, ens hem adormit en el nostre benestar, i que no valorem l'important que és avui Europa disposar d'aquest estat de dret amb totes les defectes que puguin haver-hi, perquè tot és perfectament millorable. Hem de defensar aquesta pàtria comuna europea amb moltíssima energia. Precisament, deia abans que és la primera vegada en molts anys que porto en aquesta casa que llegiré un poema, i ho faré perquè m'ha emocionat un poema de l'any de la Primera Guerra Mundial, del tinent coronel John McCrae, Alexander, diguem-ne canadenc, metge, artista, soldat, i que fa referència, tinc que introduir una mica el tema perquè l'entenguem. El drama era, i el que afectava moltíssim, és que a Europa, i sobretot en aquest cas a Flandes, que el poema va dirigit i es diu En els camps de Flandes, i altres poemes, que es va publicar precisament després de la mort d'ell, les roselles vermelles creixen moltíssim en els camps. I aleshores, en la Primera Guerra Mundial, com sabeu, va haver batalles on hi havia 30, 40, 50 mil morts que els enterraven allà mateix. I el que era dolorós, alhora que emocional, era veure que, encara que resulta molt trist de dir-ho, que els propis cadàvers servien d'abonament a les roselles i sortien grandíssimes quantitats de roselles allà on havien mort aquests joves.
Feta Gran Bretanya encara és símbol.
Efectivament. I aleshores algú parlava de la sang, que les roselles eren la sang d'aquests homes morts d'una forma estúpida, com ho són totes les guerres. I aleshores, llegint això, he trobat aquest poema. És un poema molt llarg, jo només llegiré, si et sembla, 7 o 8 línies d'aquest del John McCrae, i insisteixo que fa referència molt a la... Heu de tenir al cap aquestes roselles creixent en els camps. Per tant, si et sembla, el llegiré.
Som-hi.
Als camps de Flandes creixen les roselles entre les creus, un renc rere l'altre, que marquen on som. I sent enllà les aloses, cantant valentes encara, volen amb prou feines audibles enmig dels fusells. Som els morts. Fa pocs jorns vivíem, sentíem l'albada, veiem brillar les postes de sol, estimàvem i ens estimaven, i ara jaiem als camps de Flandes. Repreneu la lluita nostra amb l'enemic. A vosaltres, amb tremoloses mans, us llancem la torxa. Feu la vostra i manteniu-la en l'aire. Si ens falleu els qui morim, no reposarem, per bé que les roselles creixin als camps de Flandes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hi ha tota la història que ens estaves explicant, de fet, eh?
Sí, sí, sí. Ell, aquesta, diuen que ella, que és un, es diu que aquest vers ella el va llegir després de presidir el funeral i l'enterrament d'un amic que havia mort en a la segona batalla d'Ypres, en la qual, estava mirant les dades dels morts, van morir en una sola batalla i, per tant, en no masses dies, 35.000 soldats alemanys, 6.000 britànics, 10.000 francesos i 1.500 belgues. Tota aquesta gent jove són els que després feien sortir les roselles.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ens queden 5 minutets. Va, ens dona temps de l'últim.
Fem-nos patriotes europeus, sisplau. Abandonem mira. Una mica això de sentir-se... També ho diré per Catalunya, sentir-nos molt catalans o molts espanyols, que té tant de... Això no vol dir que no defensem les nostres arrels, la nostra llengua, el nostre país, la nostra cultura, que no defensem, que no la vulguem, que no l'estimem. Però això té el mateix mèrit, que sembla que alguns no ho han entès, que sentir-se molt lituà, molt eslové, molt hongarès o molt rus. És exactament el mateix. És la degeneració emocional del patriotarisme.
Àngel, ara que ens deies fem-nos patriotes europeus, de la qual cosa saps que jo estic completament d'acord, però també a vegades em pregunto, encara cal preguntar-li a Europa què vol ser de gran?
Però és que és un camí molt llarg, és el que et deia abans. Pensa que la història nostra europea està plena de guerres fratricides entre nosaltres, les batalles clàssiques entre Espanya, França, entre França, Anglaterra, els alemanys entre si, els italians, el Risorgimento d'Itàlia, que fa que Itàlia deixi de ser un espai fragmentat per petits estats amb un sol estat. És a dir, és la nostra és la història de les baralles, i per tant, això de la Unió Europea en termes històrics és no res. Que en aquest moment, insisteixo, puguem moure'ns sense anar amb el passaport, puguem pagar amb la mateixa moneda, comencem a tenir en forces àmbits una normativa que ens afecta a tots, és un gran què. I la gran avantatge d'aquesta colla de sàtrapes, ara parlo de, sobretot de Trump i de Putin, és que jo crec que estimula aquesta idiosincràcia europea, que insisteixo que potser l'hem deixat adormir per pura comoditat i l'hem deixat adormir sense valorar, com deia abans, el que tenim. Hem d'anar fent i construint aquesta casa comuna, que òbviament li falta molt. Ja no cal, avui no parlarem de l'exèrcit, perquè fixa't, hi ve una dada ben curiosa també. Ara estem parlant de rearmament. Jo sóc dels que crec que sí, que s'ha de fer alguna cosa en aquest sentit.
L'augment en defensa,
En defensa, sí. Rearmament. Però fixa't que avui en dia, en revisava aquest dia unes dades, no sé si, fins a quin punt aquestes dades sobre defensa són bones, perquè, clar, tot això forma part una mica dels secrets militars, també. Però la suma de la inversió avui, no això que ens demanen del 3 o 5%, de la suma dels estats que conformem la Unió Europea, és superior a la inversió que fa Rússia. El nombre de soldats de la Unió Europea és superior al nombre de soldats russos. Què és el que passa, doncs? Doncs que ens falta comandament comú, ens falta coordinació en la tipologia d'armament, etc. Jo no sóc un expert en seguretat, però, per tant, no sé si estan... Això ho dirà qui en sàpiga, jo no ho sé, però sí que no deixa de ser paradoxal, i ho poso damunt la taula, que hores d'ares ja les nostres inversions d'Europa com a tal són superiors, insisteixo, i el nombre d'efectius, als de Rússia. I aleshores, no sé, si seguim comprant armament i armant i tenint més exèrcits, però no som capaços de construir un espai de seguretat de tots plegats entre nosaltres, doncs no sé si avançarem massa, perquè el problema al final és que en un exèrcit és una lògica aquesta absoluta, ha d'haver-hi uns comandaments estructurats, un llenguatge comú, unes armes que siguin homologables unes amb les altres, etc. En fi, tot un món que se m'escapa una mica, però que intueixo força.
Jo crec que hi ha dues peres en tot plegat, Àngel. La primera, que encara ens seguim preguntant si existís aquest exèrcit europeu, no?, del qual se'n va parlar fa no gaire, seguim pensant qui ho comandaria tot plegat i no pensem, doncs, Europa, no?, que seria lo normal.
Clar, perquè tornem amb els nacionalismes. I, els francesos diuen, clar, home, nosaltres que som els únics que a hores d'ara tenim la bomba atòmica, no?, perquè és així. És el...
I la segona pena que hi ha, potser més utòpica, deixeu-me ser una mica utòpic, però si invertíssim el que invertim en defensa, en educació, potser aniríem per un altre camí.
Sí, però compte, jo naturalment no puc deixar d'estar d'acord amb el que dius, del tot, però també et faig una reflexió. El dia que no es pot descartar amb la mentalitat d'aquestes persones, el dia que els tancs russos entressin per Polònia cap al centre d'Europa...
Aleshores, què fem?
Què fem?
Sí.
Aquesta és la gran pregunta.
Aquesta és la gran pregunta. Ens quedem amb aquesta gran pregunta. Àngel Miret, com sempre, moltíssimes gràcies.